Jo, sincerament, jo no un bec, però no m'agraden. Però troc que està bé el que estan fent.
Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Deu i quatre minuts, segona hora de programa, aquí al dia, a través de la ràdio, a través de la televisió, pendents del temps, com és habitual, fem ràpidament un cop d'ull a tot el que està passant. Hem vist el manco, hem notat la pluja de les primeres hores, després ampliarem tota la informació amb Albert Darder, que serà aquí per explicar-nos ben què ens espera o què podem esperar d'aquesta borrasca, d'aquesta regina, que mos encanta seguir els noms, no?, d'aquestes borrasques, per cert, moltíssimes, Joana Maroto.
Sí, una darrere l'altra és un noturà, així que estarem pendents de com va evolucionant aquesta regina. I, de fet, hem de començar dient que s'han acostat ja aquestes primeres precipitacions, que ara mateix han entrat ja per Mallorca i que durant les pròximes hores aniran afectant diversos punts de les Balears. S'espera que puntualment puguin ser moderades, no seran gaire cosa, no seran molt elevades. Pensaven que vendrien acompanyades de fang per la presència de pols en suspensió, però podrem dir ja, o ja podem dir que aquesta aigua que ha caigut de moment ha estat neta, no ha plogut aquesta terra o aquest fang que mos esperàvem que cauria, per tant.
Això és molt important, Joana, sobretot pels al·lèrgics.
Pels cotxes,
i pels al·lèrgics, per descomptat, que segur que estan notant l'agreujament dels seus símptomes. Estem compartint a pantalla aquesta alerta groga que s'activava a les 8 del matí i que romandrà activa pràcticament durant tota la jornada. I ara sí, obrim les càmeres, les nostres beauties, per saber el temps que fa o que tenim en directe en aquest moment. Fixeu-vos al Puig de Randa. A Mallorca tenim una gran presència de núvols, de boira, un dia un tant gris.
Efectes... Mira, i la càmera està banyada, veus aquesta...
Aquestes gotetes, aquest entelat. És la primera imatge que compartim del dia, però tenim més.
Així és, de Randa, del Puig de Randa, passam ara en aquest altre punt de la zona de Menorca, a Punta Prima, on veiem, efectivament, que hi ha mala mà. Des d'abans, Marta, que hi ha vist groc actiu per mala mà i també per pluges, i en el cas de Menorca tindrem ones de fins a 3 metres, així que mala mà, en aquest cas, a Menorca.
Aquesta és la previsió del temps, però després entrarem en més detalls, sobretot farem aquesta valoració de l'entrada de Regina avui dijous a les nostres illes. En un dia en què no deixem de banda l'economia, hem parlat a la nostra tertúlia sobre els efectes d'aquesta crisi internacional, d'aquesta escalada bèl·lica i com s'estan començant a notar. En aquest cas, l'efecte del tancament de l'espai aeri, de centres neuràlgics com, per exemple, Dubai o de la resta dels Emirats Àrabs Units, han deixat milers de viatgers atrapats o que han tingut problemes per tornar a casa.
Així és, ahir mateix ja vàrem parlar amb algunes d'aquestes persones, no?, que havia hagut de fer un corredor alternatiu per tornar cap a casa. Parlàvem entre lotes de Sant Joan, que són ara mateix a Bali i que hauran de tornar per Corea del Sud, han hagut de comprar un bitllet nou. Però també, a banda, han de parlar de les conseqüències econòmiques que ja es deixen notar a nivell mundial. Els preus del petroli, per exemple, o del gas natural han pujat significativament i els mercats financers mostren elevada volatilitat amb caigudes en índexs borsàtils i pressions inflacionistes sobre l'energia.
Clar, mos demanam què podria passar, no? De quina manera mos pot afectar. Hem valorat també la qüestió de la benzina. Tot una parlarem també amb representants d'aquest sector, perquè el que sí que podem dir és que en els darrers dos dies la factura ha augmentat. No hi ha una xifra determinada concreta, però se parla d'entre un 10 i un 70% respecte a aquest increment de facturació. Això vol dir que moltes persones van a les benzineres, omplen els seus depòsits, tot i que se fa una crida a la tranquil·litat, que la gent no ho faci, perquè de moment el manco se fa aquesta crida. Sí que a la península varen veure algunes cues, no aquí a les Balears, un augment de flux, en aquest cas sí que se podria confirmar, però no, o del manco no, de moment, cues llargues. parlarem també per a fer aquest anàlisi del preu de la benzina i sobretot si tot això continua, perquè clar, ara mateix la gran pregunta és fins quan durarà aquest conflicte. Podria repercutir, per exemple, en la pujada de la compra, en la pujada d'alguns productes o productes bàsics? Clar, aquestes són algunes de les qüestions que mantenim aquí sobre la taula i de les quals no tenim resposta. No sé si companys poden confirmar que podem ja saludar a l'economista Antoni Alcobé.
No, encara no.
Tot una connectarem amb ell per traslladar-li aquestes qüestions.
Sí que tenim altres connexions ja preparades i previstes per poder realitzar en aquests moments. Si te sembla, Marta, poden saludar en primer lloc a Nahema Santonja, que és resident mallorquina a Dubai, amb qui volíem establir connexió precisament perquè en el sumari a primera hora explicàvem una miqueta que ella està vivint aquests dies amb una mica d'incertesa i amb una mica fins i tot de por. Gemma, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, buenos días.
Bé, d'entrada, mos agradaria que mos explicassis un poc com estàs vivint, com està vivint també la població civil local aquesta escalada bèl·lica a Dubai i també en els Emirats Àrabs Units, un poc per conèixer, no?, com es viu des d'allà, tot això.
Bueno, pues se vive un poquito con más tranquilidad de lo que creo que se está percibiendo en España o en Europa en general. Es verdad que el sábado sí que hubo bastante incertidumbre y miedo porque obviamente los sonidos pues afectan y no es normal y no estamos acostumbrados. Sin embargo, es verdad que hemos visto otras nacionalidades, porque aquí somos hay muchas nacionalidades, otras nacionalidades se lo han tomado con mucha tranquilidad y entonces creo que eso también ayuda a que nosotros seamos un poquito más realistas y entendamos que lo que está pasando pues es algo entre es decir, que no están atacando a Dubai como se dice.
Sí que sabes que tu mos enviaves un àudio, no?, que hem escoltat els companys a la redacció i en aquest àudio mos deies que tu vivies o vius en un gratacels molt amunt a la planta número 53 i que des de casa teva, no?, senties una mica el so dels drons, no?, que anaven passant. Quines dificultats heu tingut aquests dies, si és que no heu tingut de cap, i un pot també, si ja estàveu una mica més tranquils, perquè ara mos dius, des dia que mos vas enviar l'àudio avui, veiem que estàs una mica més tranquil·la, i no sé si també manteniu comunicacions a les vostres famílies des d'aquí perquè puguin estar més tranquil·les.
Sí, el sábado es verdad que estábamos todos un poco más nerviosos por los sonidos. Nosotros decidimos irnos a casa de unos amigos que viven un poco más a las afueras o más lejos del mar, digamos, y que viven en un piso, en un tercero. Yo vivo en un número 58, entonces obviamente se oye más porque el sonido es muy arriba y muy lejos y se oye más. Y además vivo cerca del mar, con lo cual todavía se oye más. Ahora llevamos, o por lo menos yo llevo un par de días que no he oído nada, pero es verdad que según cuál se oye más en una zona u otra. Y lo que se oye es simplemente se oye como un sonido de bomba, pero no es una bomba, realmente es buena señal de que están interceptando el misil. Entonces, una vez que ella te informa si entiendes eso, pues te calmas un poco. Fue un poco más el sábado que estábamos todos muy nerviosos porque no se sabía lo que estaba pasando.
S'ha organitzat, Gemma, algun tipus de suport comunitari, de xarxa entre residents balears, en aquest cas, per fer front a aquesta situació, o entre residents espanyols?
No, que jo sepa, no. A lo mejor sí, però jo no he recibido.
Hi ha hagut també missatges per part de les ambaixades, en aquest cas l'ambaixada espanyola, no sé de quina manera està gestionant tot el que estan vivint, sobretot els residents, les persones que esteu fent feina des d'allà.
Tampoc lo sé.
I respecte a les vostres feines, com és el dia a dia? S'ha traslladat també un missatge, es viu amb la mateixa naturalitat en la que tu mos ho explicaves abans, no?, que estàs vivint, o al manco ara més tranquil·la que en dies previs. Com se gestiona des del teu lloc de feina el que està passant?
Quiero aclarar que estamos tranquilos, pero obviamente es una situación que no es normal y no se le quita peso a la situación. Las empresas, bueno, depende mucho del tipo de empresa, la mía en concreto, bastante bien, han sido muy flexibles, en ningún momento se nos ha obligado a ir a trabajar o impuesto a ir a trabajar. Es verdad que se está aprovechando mucho para limpiar, digamos, de alguna forma vacaciones y días que tienes acumulados a lo mejor, pues ahora es el momento ideal porque el gobierno no ha declarado un estado de alerta como para que todo el mundo se quede en casa y cerrar las empresas. Los supermercados están abiertos, los hospitales están abiertos, las escuelas es lo único que han cerrado, es verdad, y están dando las clases online creo que hasta el viernes. Las empresas siguen abiertas, tenemos clientes, ahora mismo hace un día espléndido, hay sol y obviamente se ha reducido mucho en cuanto a horario, digamos, pero seguimos abiertos y no se ha despedido a nadie ni nada. En mi caso, que trabajo oficina, pues el lunes y martes he trabajado desde casa, el miércoles también podía haber trabajado desde casa, pero yo ya decidí venir porque había que hacer un poco más vida normal y hay mucha flexibilidad.
Gemma Santonja és mallorquina, residenta a Dubai. Moltíssimes gràcies per aquesta crònica. Mantindrem el contacte i vos desitgem que tot segueixi bé. Gràcies, Gemma.
Gràcies. Hasta luego.
Són les 10 i 14 minuts. Seguim amb aquesta anàlisi de com pot repercutir el conflicte internacional en tantes qüestions, amb pujada de preus, amb el preu de la llum, que dèiem, no? Que ja havia viscut un increment destacable, sobretot les darreres hores, i per descomptat en el de la benzina, perquè posar benzina ja és notablement més car. No podem dir que hi hagi cues. Sí que hi vam veure algunes imatges a la península d'aquestes cues, però aquí a les Balears, recordem, sí que s'ha notat només un increment en el flux de visites a les benzineres i asseguren que podríeu augmentat la facturació entre un 10 i un 70%, depenent del centre, depenent de la benzinera.
Així és, Marta. Hem de dir també que els economistes avisen que si la situació perdura en el temps, si s'estén en el temps, també afectarà a la inflació i, per descomptat, el preu de la cistella de la compra. En aquest punt, saludant també Carme Esteve, que és portaveu de la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei per Sebre, una miqueta també com es viu en aquest cas el tema de l'arribada d'aquesta situació a les benzineres. Carme, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, i vosaltres?
Bé, moltes gràcies per atendre la telefonada del dia i te volen demanar, no?, si aquí a les Balears diuen que això d'Anna Marta, no?, la facturació ha augmentat entre un 10 i un 70%. Li encaixen aquestes dades amb aquests preus? No sé si els preus estan similars als fa uns dies o si ja començam a notar una pujada.
Aviam, el flux de clients a les benzineres sí que és cert que ja s'ha incrementat, sobretot es va incrementar el dimarts, però ja s'està normalitzant. A nosaltres aquí no hem rebut un flux tan important d'un 70% més de vendes. Hem vengut uns quants litres més durant el dimarts. Dilluns poca cosa més, dimarts sobretot. Ahir també ja es va normalitzar més i avui la cosa ja comença a estar més normal en quant a clients que vinguin a repostar les benzineres. Uh-huh. Però bé, aviam, també hem de ser sincers. Vull dir, la gent diu, escolta, me'n vaig a posar benzina avui perquè avui segurament és més barata que demà, no? Però són litres que es venen ara en aquests moments, que vol dir que dintre de 2, 3, 4 dies, quan el client tindria pensat venir a posar benzina, no vindrà perquè ja tindrà el dipòsit ple. Per tant, les vendes que s'han incrementat durant aquests primers dies d'aquesta setmana es normalitzaran en pocs dies.
S'equilibrarà. No hi haurà
Això és... Digues.
No, anava a dir, Carme, disculpa. Clar, hem vist aquestes cues, sobretot a la península. No sé si mos passa un poc com quan la pandèmia, no? Una mica de psicosi, perquè al final tu pots comprar molt de paper de bany, però no pots omplir molt el depòsit perquè té un límit. Vull dir, per molt que vagis a posar benzina abans, el depòsit és escàs i no pots tenir una reserva, clar, no? Per estalviar.
Exacte.
Creus això, no? Que mos passa també que la psicosi arriba i que mos posem una mica nerviosos i que per estalviar-nos uns cèntims també frissam una miqueta?
Això és així, tal qual. Ho has explicat molt bé. El que passa que també és cert, doncs, que quan la gent té por de que se li pugi molt un preu, doncs, si pot comprar o anticipar la compra, ho fa. Val? Això és, i per tant és humà i és normal, només faltaria. Val? Però que no pensem que nosaltres estem tinguent ara... que estem fent l'agost, no és veritat. Val? Perquè si ara estem venent, per dir-ho manera, 800 o 1.000 litros més al dia, o 2.000 litros més al dia, vol dir que la setmana que ve segurament, o aquest final de setmana, doncs els vendrem de menys. perquè la gent ja tindrà el cotxe ple, ja tindrà el dipòsit ple, i ja no caldrà que torni a venir a repostar. Això és per una banda. Per una altra banda, els preus sí que s'estan incrementant, però és que el que s'ha incrementat molt és el preu que nosaltres comprem a les petroleres. Aquest preu sí que s'ha incrementat.
Això és una reacció en cadena, Carme, perquè si s'incrementa el preu, el que vosaltres heu de comprar a les petroleres, vol dir que, evidentment, ho heu de posar després el consumidor amb un preu més car per nosaltres.
Clar, exacte. O sigui, jo, per exemple, nosaltres que més o menys a aquesta hora, cada dia, ja comencem a rebre preus, doncs ahir vam començar a rebre preus doncs, a partir de les 12 del migdia. I eren molt més cars que els preus que havíem rebut el dimarts. I el dimarts eren molt més cars que els preus que vam rebre el dilluns, no? El que està pujant moltíssim és el gasoil, molt més que la benzina.
I per això, la mateixa repercussió, per el conflicte.
Sí, clar, és que aviam, a Europa tenim un problema estructural des de fa ja bastants anys, que és que ens manca gasoil. No ens manca ni petroli ni benzina, gasoil. Perquè et situïs a Europa, en l'última dècada, més o menys, estem refinant un 20% menys de gasoil, Vale? I ens trobem que Europa necessita diàriament 1 milió de barrils de gasoil per cobrir les seves necessitats. I aquest milió de barrils no els tenim. Per tant, els hem d'estar important. I com que els hem d'importar, és quan el mercat es tensa i puja molt el gasoil en comparació a la benzina. Per exemple, en aquests moments, aquí a la península, els preus de gasoil estan ja superant els de la benzina, tant a la compra que nosaltres hem de fer les petroleres, com per suposat, si nosaltres comprem el gasoil molt més car que la benzina, si quan el posem a la venda en els nostres clients també l'hem de posar més car que la benzina. Mira, perquè et situïs, a preus d'ahir, més o menys a les 12 del migdia de petroleres. En aquests preus que et donaré, li has de sumar a l'IVA, que és el 21%, i al transport. O sigui, els preus que nosaltres ens envien preus només amb l'impost d'hidrocarburs, no a l'IVA, val? I al transport, des de la terminal fins a la benzinera. Val? Llavors, per exemple, ahir el gasoil estava a 519,25. Aquí suma-li a l'IVA i suma-li al transport.
Exacte.
Vale? Val. I la 95, la benzina, en vés d'estar a 1.519.25, que és el preu del gasoil, estava a 1.433.14.
No, és una confirmació absoluta, com vostè ha dit. Després s'ha d'afegir el transport, l'IVA, aquest és un primer preu. Parlem del preu que tenen les benzineres a l'hora de comprar el producte. Després és evident que s'encareix de cara al consumidor. Sí, poden confirmar aquesta pujada de preus per mort del conflicte internacional, no tan sols en la benzina, en el gasoil, o el maco és la darrera hora que tenim de la mà de Carme Esteve, portaveu de la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei, que ens ha ajudat molt a poder tenir un dibuix més clar de tot el que està carregant. Carme, li estem molt agraïts, moltes gràcies.
Deixem només un segon, si us plau, perquè aquests són els preus de petroleres.
Exacte.
I nosaltres, com a benzineres, que som, la majoria de nosaltres som pimes, som petits comerciants, que estem atenent el nostre client a peu de pista.
Exacte.
És com el forner, exacte, deixa'm que posi la similitud, com el forner o el forn de pa, que ven barres de pa i el forner atén els seus clients. Val? I nosaltres fem exactament el mateix. En vez de vendre pa, venem benzina.
Exacte, no ho he explicat perfectament.
Els nostres marges són molt petits. Els nostres marges anem a cèntims.
Exacte, però tenen que guanyar, com és lògic. Ho ha explicat perfectament, Carme, amb aquest paral·lelisme. Moltíssimes gràcies de nou.
A vosaltres, una abraçada. Cuideu-vos.
Recuperam la cridada amb l'economista Antoni Alcobé per tenir aquesta visió més global de tot el que està ocorrent. Ara sí que el poden saludar. Toni, bon dia.
Bon dia.
Ara hem parlat de la benzina, del gasoil, també, no? Fins i tot que ha viscut un increment major, encara si cal, que la benzina. Hem parlat d'aquesta incertesa global que s'està vivint, sobretot les darreres hores. Quin efecte directe pot tenir aquest conflicte, no tan sols en aquest tema que ja hem parlat, sinó en les cadenes de subministrament, en les exportacions espanyoles, en les Balears, que evidentment també ens podem incloure en aquesta llista?
Sí, hay muchos efectos que se pueden ir acumulando. Cuando ha habido toda esta situación, es una situación de incertidumbre, nadie sabe lo que va a durar. En principio ya hemos visto cómo el gas y el petróleo se han visto afectados, pero tenemos que recordar que en el año 1973, y yo leía hace poco a un economista que decía, curiosamente, cuando hubo la guerra del Yom Kippur, que después generó toda la crisis del petróleo, al día siguiente las bolsas subieron en Nueva York, porque la gente descontaba que sería algo que ocurriría a corto plazo. Y luego dio una situación de estancamiento, de inflación y luego de recesión, de una cierta recesión económica derivada de ese aumento continuado de los precios, ¿no? Entonces, uno no puede descartar que bueno, hay unos efectos a corto plazo, a más largo plazo, pues depende. Si se enquista la guerra, pues puede llevar a situaciones en las cuales poco a poco se vayan limitando las reservas y, lógicamente, pues si aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio del transporte, aumentará también los precios energéticos en general. Al aumentar el gas, aumentará la electricidad y todo eso se genera, pues, un aumento continuado que se va traduciendo poco a poco, se va filtrando al resto de la economía. Para frenarlo muchas veces se lleva aumentos de tipo de interés y esto va afectando a las hipotecas y esto, claro, luego, pues poco a poco, a medida que va disminuyendo el poder de compra, pues podría afectar incluso al crecimiento económico, etcétera.
Y por los tanto, productos básicos.
El primer efecto lo vemos en la gasolina,
exacto,
lo vemos en cosas muy rápidamente, pero exacto, a largo plazo. No podemos descontar que esto se vaya extendiendo si se enquista el conflicto y no se llega a un acuerdo y de cada vez a más.
Toni, per ordre, quins serien les següents passes, no? Perquè hem parlat que el primer que se reflecteix és sobretot benzina, gasoil, però és evident que si això s'allarga repercutirà en altres qüestions. I aquí podem incloure, evidentment, electricitat, gas, que també hem parlat, productes bàsics, no sé, com seria l'ordre?
Las espirales inflacionistas como las que ocurrieron en los años 70 y luego ocurrieron a partir de los años 90, que lo vimos, es simplemente primero aumenta el precio del petróleo, luego poco a poco van aumentando la energía y poco a poco pues los productores, al ver un productor que por ejemplo hablabais de un panadero, pues un panadero utiliza electricidad, pero después hay el transporte de la harina, etcétera, todo esto se encarece, lo va incorporando al precio final. Al final el consumidor nota un aumento de los precios, un aumento significativo de los precios, y lo que hace es pedir, lógicamente, un aumento de sueldo, y el aumento de sueldo lleva de nuevo encadenado aumento de costes y, por tanto, aumento de precios, y empieza esa espiral. Empieza una espiral que se va manteniendo en el tiempo y que para frenarla normalmente lo que se hace es ir a aumentar los tipos de interés. Y ya decíamos, al aumentar los tipos de interés eso afecta a las hipotecas, afecta a la financiación de muchas empresas y todo esto pues vuelve a retroalimentar todo el proceso. Son procesos que son difíciles de frenar una vez en marcha. No creo que sea lo que ocurrió en los años 70, que se multiplicó prácticamente por 4 el barril del precio del petróleo. Aquí ha aumentado significativamente, pero hay que ver cómo va a ir evolucionando, claro, este conflicto. Si se enquista y poco a poco no conseguimos ir llegando a un acuerdo y persiste la inestabilidad y el estrecho de Hormuz lo sufre, pues lo acabaremos sufriendo todos. Si se llega a un acuerdo o se estabiliza, pues claro, bueno, será poco a poco veremos aterrizar estos precios.
Senyor Cové, al final es verdad que qui ho paga sempre o qui ho nota no és el consumidor o la butxaca del consumidor, però li volia fer dues preguntes en una. Quins sectors econòmics d'Espanya són més sensibles ara mateix entre dins d'aquest conflicte, en aquesta tensió geopolítica, i sobretot també demanar-li per si se podrien dur a terme aquestes amenaces de Trump de pujar arancels, no? A Espanya, tenint en compte que Espanya està dins la Unió Comercial Europea.
Sí, los sectores que más normalmente notan y más rápidamente son los intensivos en energía. Lógicamente, transporte es intensivo en energía y, lógicamente, las compañías aéreas, las compañías de transporte de mercancías, etcétera, lo van a aumentar. Seguramente ya veremos protestas o vemos incluso que en el sector se pide volver a la situación que hubo hace unos años cuando empezó la guerra de Ucrania y se subvencionó parte del aumento del precio del gasoil y para precisamente evitar aumentos rápidos de precios. Estos sectores más intensivos son los primeros en notar. En cuanto a la política comercial, efectivamente la política comercial la tenemos cedida, digamos, o actuamos en bloque dentro de lo que es la Unión Europea. Recordar que es un mercado único, con una frontera única y con un sistema de tarifas exteriores comunes a todos los países europeos. Por tanto, el que negocia en nuestro nombre la política comercial es Europa y, lógicamente, pues, puedes subir los aranceles a España, no, se los está subiendo a toda Europa. España podría enviar sus productos a través de Portugal, si no aumentaba, sí, porque entre España y Portugal no hay aranceles. El problema es otro, el problema es más el poder que tiene el gobierno americano sobre empresas, por ejemplo, del IBEX. Hay muchas empresas del IBEX, constructoras, ACS, Acciona, etcétera, muchas energéticas, Iberdrola, etcétera, que participan y tienen un volumen de negocio significativo en Estados Unidos.
Es que, Toni, es una...
Santander acaba de comprar un banco, todo está unido, ¿no?
Es que es una xarxa, es molt complicat perquè allà... Hi ha una connexió, no? Ara, diguem, estem en els primers punts del conflicte i per això fem aquesta primera valoració, però clar, tot dependrà, la clau, de si s'allarga o no s'allarga. Si s'allarga, com tu bé has explicat, ara hauríem d'ampliar el ventall, obrir-lo, perquè evidentment que altres sectors, empreses, es veuran afectades, no?, per aquesta connexió que tenim. Però de moment, prudència. Hem d'anar a publicitat, no sense abans agrair Toni Alcover, que ens hagi atès. Moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres.
Igualment, petita pausa, continuem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 6 hasta el domingo 8. Consulta condiciones. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corets.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Avui volem contar-vos que el consum de carn es veu, forma part de la dieta habitual de moltes persones, és una font important de proteïnes, d'alt valor biològic, ferro, vitamines del grup B, Tot això, la seva producció, manipulació i consum implica també una sèrie de riscos sanitaris que cal tenir en compte, Joana.
Sí, Marta, és ben cert, i és per això que avui parlant de carn i especialment de consum de carn crua o poc cuinada, ja que pot comportar perills per a la salut si no s'ha aplicat correctament les mesures d'higiene i de control, no? La carn crua pot contenir microorganismes patògens com la salmonella, la bactèria coli o listèria, entre d'altres, i com paràsits que poden provocar intoxicacions o infeccions alimentàries. Aquests riscos augmenten quan no es manté, per exemple, també la cadena de fred, no es cuina adequadament el producte o es produeix, Marta, per exemple, contaminacions creuades a la cuina.
Per això la tasca del Servei de Seguretat Alimentària és fonamental per prevenir riscos, per protegir la salut pública, i per això ens acompanya Rosa Maria Llull Cantallops. Rosa, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com va?
Molt bé.
Quins són els riscos? Perquè és molt popular. Carn crua, és vera, hi ha molta gent que li agrada la carn poc feta, però no tenim en compte que hi ha uns riscos.
Sí, realment és una de les coses que intentem promoure el consum en coneixement de, hi ha diferents preparacions culinàries i cada una pues, té les seves particularitats. Lo important és que les persones sàpiguen que comporta, quin risc i quins són els grups de risc. Per exemple, a vegades hi ha l'acostum d'una peça de carn, ja sigui un entrecot o el que sigui, que per de dins no estigui ben cuinada. Bé, en principi, hem de saber que encara que la carn sigui fresca i estigui en bon estat, per processat, pues és inevitable que pugui tenir una càrrega bacteriana. I dins aquesta càrrega bacteriana pugui haver qualque patogen.
Que jo n'he anomenat alguns, però no sé ni si els he dit bé, ni si són els que sí. Podríem trobar-hi. Quins serien aquests microorganismes?
Per la carn de vedella, o sigui, ganat vacú, principalment és que aquesta carn és més habitual, la font d'exposició, és E. coli, que has nomenat, i hi ha una E. coli més delicat que E. coli verotoxigènic. I la població de risc, que això és l'important, són els infants. Uh-huh. Sobretot els més petits. Què passa?
O sigui, que res de carn crua en els infants.
Exacte.
O poc feta, clar.
O és totalment desaconsellable, perquè aquesta bactèria és la primera causa de falla renal crònica en infants. Que no només que és que...
Poca broma, eh?
No, sí, és si nosaltres fem molta promoció, ara hem estat a la Diana, una paradeta, i una de les coses que més xerràvem amb la gent, i ens ha sorprès que moltes famílies no ho sabien, és que aquesta carn, que no està ben cuinada, és molt delicada pels infants. Què mengen els infants d'aquest tipus de carn? Moltes vegades, molt popular, les hamburgueses. Què passa amb les hamburgueses? A vegades han de dir que la majoria de casos o de brots no són coneguts, però està identificat que passen molts a casa. Vull dir, són molt populars menjar fora i dir, no, és que han d'anar alerta menjar fora.
Sí, però no han d'anar a la culpa en els restaurants, però... ni molt manco, o el manco no tot a la culpa als comerços. Ni...
Està descrit a Europa en general, no és una realitat d'aquí, està descrit que una gran part de les malalties de transmissió alimentària són a casa, per això és molt important informar les famílies. Que les hamburgueses a vegades les compren congelades i les començam a fer i estan ben cuites de fora, però dintre clar, les pots cuinar perquè són finetes, però de dins potser no han quedat ben cuites. I aquesta carn no ben cuita, aquesta bacteri pot resistir la congelació i pot afectar els nens. Quines altres fonts d'exposició hi ha o preparacions? Escarpatxos, tartar... A partir d'una edat se pot assumir risc quan ja tens un sistema immune en condicions, però un infant no el té.
O sigui, totalment desaconsellable pels infants. Exacte. Res de carn, poc feta, sigui d'hamburguesa, sigui d'un bistec... I pels adults, ara imagina't que mos escolta qualcú que diu... A mi sempre m'ha agradat la carn poc feta. Què fa? Desaconsellable, també. O assumible.
Cadascú ha de conèixer el risc. Hi ha preparacions culinàries que són molt populars i molt acceptades. Un tartar. Sí que és vera que... totes les condicions i requisits de producció i d'elaboració, les empreses, si els segueixen, no hi ha risc, o, bueno, no és que no hi hagi...
O sigui, sempre, per el que entenc, hi ha un risc.
Hi ha un risc mínim que hem de conèixer. Per exemple, la Comissió Europea per aquestes preparacions, com sap que no se fa un tractament que elimini risc totalment, ha recomanat a les autoritats sanitàries de cada país... regular que des de l'establiment s'informi, des del restaurant o des de l'hotel, s'informi que l'elaboració crua pot tenir certs riscos.
I una cosa, perquè clar, Rosa Maria, és que heu estat a la fira, imagina, sí, la fira del Dia de les Illes Balears, fent una miqueta de pedagogia, sí, entre la població, i jo m'agradaria saber si ha augmentat el nombre d'intoxicacions alimentàries relacionades precisament amb que la gent menja més carn crua, ja sigui no només aquestes hamburgueses poc fetes o aquests entrecot poc fets, sinó també que per aventura mengin carpaccio o estir tartar, que també pot tenir els seus problemes, no?
Ara hi ha una pràctica més habitual de menjar hamburguesa poc feta, i és popular, i en principi pues, és un opció culinari pues, com un altre. També menjar la truita poc feta pues, té molt d'adeptes. També que la gent sàpiga, especialment si és grup de risc, pues, lo que pot dur això. Però si tenim una incidència major de... No, què passa? Que els brots es apunta de l'iceberg de tot el que passa en realitat. I per tenir una estadística real, per dir, no, aquest tipus d'aliment està donant més problemes, en realitat no. Però sí que és una cosa que des de la Comissió Europea i de l'Agència de Seguretat Alimentària, l'AESAN, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i de les comunitats autònomes, estem dirigint esforços a que les persones, els consumidors, sàpiguen quins riscos i també regular les empreses per controlar un poquet això. El
Rosa Maria,
que la gent estigui informada.
Missatge final, idò, precaució.
Sí.
No de ballar la guàrdia, sobretot en els infants.
Exacte.
I respecte als adults, que sepin que, malament, si se compleixen els requisits, no tenen per què patir riscos, però hi ha un risc, o almenys un mínim percentatge,
exacte,
de risc que han de conèixer.
Que han de, si no són grup de risc, se beben menys, se fot afectats.
Exacte.
Però el risc zero no existeix quan se mengen elaboracions de carn no totalment cuites.
Estava pensant que tant de bo que ha arribat la moda de les smash burgers.
Sí, que són les més fetes del món,
no? Amb aquestes no has de patir, eh?
I mira que també després m'ordonen el missatge de que la carn molt feta és un poc cancerígena, però això no sé si hauria de ser per una altra, sí, per una altra visita, Rosa.
Els extrems no són bons.
Exacte. Els extrems no són bons.
Mira, com tota la vida, idò. Sí. Rosa, moltíssimes gràcies per aquests consells, com sempre. Idò, tot d'una parlant del temps, que és una altra qüestió que avui, i amb aquesta borrasca regina pràcticament en el punt de mira i sobre les Balears, també ens preocupa.
Així és, Marta, perquè s'espera que puntualment puguin arribar algunes pluges moderades i que vagin, mos pensàvem, acompanyades de fang, però pareix ser que aquesta presència de pols en suspensió finalment no ha vengut amb aquestes pluges. Per cert, que sí que l'AM poden dir que ha activat per aquest dijous, per avui, avís groc, per mala mai pluges, i per cert també que tot apunta a que març serà un mes molt variable i plujós, més que febrer, que ja sabeu que va ser una mica manco plujós que el mes de gener, que va ser bastant sec. Per explicar-ho tot, Fil Parranda tenim ja assegut aquí en aquest estudi en Albert Dardent. T'anava a dir Andreu. Bon dia, Albert, com estàs? Què tal tot?
Bon dia, Joana, bon dia, Marta. Molt bé, molt bé. Si vos sembla bé, abans de començar, vos passaré actualitzades les llistes, els registres de pluja, perquè jo fa una estona, a les 10, he vengut a veure a Marta per dar-li dues xifres, però és que ara s'han elevat.
Ja ha canviat, eh?
Ha canviat ja. Així que actualitzat.
Actualitzem.
Minut i resultat. Mira, tenim Lluc, que ja ha fet els 20 litres, Vini Gran en 16, Son Torrella i Maria de la Salut en 15, Petra 13 litres, Coll de Solla i Sorta 12, Buja i Cala Murada 11, Lloret de Vistalegre 10 litres.
Mos pensàvem, però, que vendria acompanyada d'aquestes precipitacions de fang, i no ha estat així. Ha caigut aigua neta, no?
Ha estat ben neta. Tal vegada, en el principi, sí que ha tingut una mica de fang, perquè tenc un col·lega que ha vist que en el seu pluviòmetre, a Eivissa, a Vila, sí que
havia
tenia
fang.
A la banda de vall de tot. Però després s'ha imposat l'aigua neta, diguéssim, perquè el vent ha girat ràpidament de xaloc cap a llevant, i això ha provocat que s'imposi una massa d'aire més neta i ja no de tanta procedència africana.
I això vol dir també que aquesta aigua haurà fet que s'elimini per complet aquesta pols en suspensió que tant afecta no només a la gent, sí, que té al·lèrgia, sinó a la gent que fa escotxonet i després el té tot brut.
Ui, tant i tant. Ara en el cel ja se veu que no ha aquestes tonalitats tan groguenques, tot i que la component del vent seguirà sent de llevant durant bastant de dies seguits. El que ja no serà el xaloc aquest que ja mos dua. Jo també hi havia gent que m'ha de... Quanta arena queda del desert, ja? Perquè no sé quanta estona duim amb aquestes intrusions africanes. Encara queda arena en el desert. Molta gent de broma ja m'ho diu, perquè és que darrerament n'estem tenint molta.
Efectes de regina pels propers dies. Comença avui aquesta arribada amb pluja. Han fet aquests repàs. És vera, ha plogut no tant, però què ens espera?
Sí, és curiós. Seguim amb els noms. Varen tenir a Marta.
Però també ja no tenim, R.
També tenim Regina, que és una companya reportera. Aquí tots els noms estan repartits. Anem a veure. A molt curt termini, les precipitacions, esperam que escampin avui migdia. Avui, hora baixa, ja no hauria de ploure més. Però el cel continuarà lleig, feo. De sol amb un poquet. Haurà tels de nígols prims i alts, sobretot estratocúmuls, perquè el vent de component est fa que hi hagi molta humitat. I, a més, com que estaran descarregant precipitacions persistents a la façana litoral peninsular Catalunya i València, que he vist que Catalunya estan amb avís per 150 litres en 48 hores.
Wow.
Per tant, el resultat de les pluges catalanes aquí seran que tindrem el cel molt cobert. És a dir, estones de sol no en veurem massa avui cap vespre.
I durant el cap de setmana això podria allargar-se pràcticament en els dies futurs?
Sí, sabeu que s'allargarà perquè quedarà instal·lada una bossa freda en el sud de la península i això farà que persistesqui aquest corrent de vents de llevant.
Però les temperatures no són molt baixes. Malament hi ha aquesta bossa freda. De moment, una micona s'ha notat, però no tant.
Avui ha refrescat, però és que ahir eren molt elevades. Ahir va passar una cosa curiosa amb el vent de Xaloc. Jo ahir estava fent feina en el port de Soia, la temperatura era de 14-15 graus, i quan vaig passar pel túnel de la Mola del port de Soia i vaig arribar a Soia, m'ho varen disparar en els 22 graus. De boca a boca del túnel, 8 graus de diferència. Els vents arriben a ser molt curiosos quan hi ha aquestes intrusions càlides.
De totes maneres, els homes del temps no vos podeu queixar amb tanta borrasca aquest hivern, han tingut de tot, neu no, és vera.
Jo sí que m'aquest.
Ens hagués agradat una mica... Ens encantaria, però han tingut pluges de tot tipus, de fang també, oscil·lacions de temperatures. M'ha encantat molt abans les imatges de les nostres beauties, perquè la mà, l'estat de la mà, sí que és veritat que era, havia molta mala mà. El manco a Menorca sí que se notava l'impacte de les ones. Compartim alguna imatge, si vos sembla, per acabar, companys, d'aquestes càmeres en directe que veiem a les 10 i que recuperam just ara, perquè és vera que és un dia lleig, com tu explicaves. Aquesta és la primera.
Sí, això és Pollença, des del Puy de Maria, mirant a la badia de Pollença. Aquests nígols baixos són restes desnimbostrats. És a dir, quan acaba de ploure, queden aquestes boiretes baixes.
Sí.
Això són restos de nimbostrats, en fase de dissipació. I aquí podem veure, més amunt, els nígols alts, els estratocúmuls, que ens faran companyia avui a la baixa, malgrat no esperem ja més precipitacions, o si n'hi ha, seran molt puntuals. Inesperant fins la una, dues del migdia. Després ja hauria d'anar escampant.
Vam amb una imatge més. En aquest cas, canviem. Mira, quina, aquí la mà és una bassa d'oli.
Una bassa d'oli. Això
segurament... Que estrany.
Deu estar mirant cap a ponent. Fort
de Mo, no?
Sí, perquè abans de Punta Prima res tenia que veure... Sí, molt bé, Joana. Res tenia que veure amb la imatge que compartíem abans d'un altre indret de l'illa de Menorca, però aquí sí que sembla, clar, l'entrada al port, una bassa d'oli.
Està
bassa
molt pedesarat aquí.
Però sí, quina calma, per aquest dijous. Una estampa preciosa la que compartim en aquests moments. Albert, idò, estirem pendents d'aquestes pluges i d'aquesta inestabilitat? Com sempre, moltes gràcies per aquesta revisió del temps.
És un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Uns consells i tornant tot d'una.
El dia i Vetres Ràdio.
I Vetres Ràdio és patrimoni.
Torna la Fira de la Caça i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Sant Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Dissabte, a partir de les 12, segueix el millor futbol de primera divisió amb Esports 3 en joc.
En directe des de l'estadi El Salar de Pamplona, Club Atlètic Osasuna, Real Mallorca.
Amb el debut del nou entrenador mallorquinista, Martín de Michelis.
Le vamos a dar vuelta a la situació, sin ninguna duda.
Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
I a les 6 i mitja, el futbol de primera federació amb el partit Antequera UD Eivissa. Tot a la ràdio pública.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
És dijous i fidels a la nostra cita, toca passar consulta amb el nostre manescal de referència, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, més conegut per al gran públic, que és el nostre Como Catman.
Segons dades recents, gairebé el 38,5% dels adolescents de l'estat espanyol manifesten malestar emocional, com ansietat, solitud o tristesa. I aquí els animals de companyia, sobretot els cans, pel seu caràcter equilibrat i sociable, poden servir en programes de suport emocional en resultats que diuen que són prometedors. Com pot beneficiar la salut emocional dels joves la companyia d'un ca? I aquest és el tema que plantejam avui en Manu. Manu, molt bon dia, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Te volia demanar, científicament, en dades, amb allò que diuen en papers contrastats, què en sabem sobre el fet que els cans poden ajudar en ansietat i la depressió?
Bueno, en principi, la societat canina, no? La Reial Societat Canina, no sé com se diu, ha tret un estudi que deia que sí.
La Royal Dog Society.
Exacte, exacte. Sí. Yes.
M'encantaria formar part.
De la Royal
Canine
Society, ok. Bueno, en principi, ells han tret un estudi i en principi ajudaria... Bueno, ells parlen d'unes races concretes, no? Però en principi, la tenència d'un ca ajudaria en aquesta societat que, bueno, que mos empenya una mica la solitud i també que mos... Bueno, sobretot en els joves que tenen problemes i... si pensen en el seu futur, això és una mica angoixant, pues en principi ajudaria, sí.
Clar, parlaves d'aquestes races, si no vaig errat, per investigació ràpida que he feta, no són manescal, com tothom sap, Golden Retriever, Llaurador, Caniche i Cavalier Quinchals serien quatre races que anirien beníssim si volen que mos donin suport emocional. I jo me deman, per què aquest quatre?
Perquè aquestes races, en principi, són bastant amigables, que això és important, i... Per exemple, el Cavalier King Charles el que té és que està amb tu, però sense agobiar, no? Perquè hi ha races que són una mica més agobiants. Jo què sé, jo tinc un tèquel i la veritat és que és supergelosa, no te deixa en pau, i això també pot ser agobia, no? Però el Cavalier King Charles diuen que, bueno, pues que és amigable, que vol estar amb tu, que t'acompanya, però... en calma, no? Jo tinc també una Fox Terrier de Pallís i aquesta t'acompanya, però està com massa lluny, saps? És com que no. És, per això en tenc dos, perquè així compensam.
Clar, no, fins i tot un Fox Terrier te pot crear problemes d'ansietat, perquè dius, o d'angoixa, es cau sa cursa, no me fa prou cas. I aleshores dius, l'he adoptada
no
per mirar de solventar aquests problemes i me l'estic creant perquè he agafat una cursa o un cac que és
no, sí que t'estima, tots t'estimen. És que això el que tenen els cans, però això no volia xerrar d'una raça concreta perquè probablement un mastís també t'acompanya i així, no? I també dependeix un poc del teu estil de vida i tal. Però clar, el ca, i això ja hem xerrat aquí un parell de vegades, doncs mos ajuda a sortir en el carrer, a tenir una preocupació, per dir, preocupació, però vull dir, preocupar-nos d'algo, no? I que el cans en general és un esaviu que te dona amor en principi incondicional. I clar, això, la societat que vivim, potser ens fa falta, i per això que ajuda. Sobretot, bueno, segons aquest estudi, en els adolescents.
Per tant, si jo decidís adoptar un ca a un futur remot, un Cavalier Quinchal seria una bona opció.
Són ben guapos, a més.
És que perquè la gent per que tingui com un cocker...
Per mi sa bellesa és l'interior, independentment de com siguis que...
Evidentment, però és que, a més, interiorment també és guapo.
Per tant, ca. Sumen i és una raça de ca que t'acompanya, però no t'embafa. Sí, te deixa seguir fent la teva vida.
I justament, mira, ara no és molt popular a Espanya, és més popular a altres països europeus que no justament aquí. En veiem, però no molts, la veritat.
I si parlant dels cans en concret, quines habilitats emocionals haurien de tenir aquests cans per ser un bon company? No sé si l'haurien d'entrenar de qualque manera, s'hauria d'ensinistrar, si volen que sigui en cada companyia, per mirar de solventar problemes d'angoixa o per donar suport emocional a un adolescent. Hauria de ser un cas que primer passàs per cert ensinistrament o qualsevol cas compliria aquesta funció?
Jo crec que en principi qualsevol cas compliria aquesta història. El que passa que, bueno, de vegades hi ha races i cans, per no xerrar de races, que nosaltres som molt pro-adopció i també ho hem de tenir en compte.
Petit incís, fem referència perquè l'estudi parla d'aquestes races, però en cap moment volem dir que la gent compri cans de raça perquè els efectes, com diu Manu Ruiz, són els mateixos en els mestissos.
Sí, i tu t'has d'adaptar en escà i escà s'adaptarà a tu segurament. És que això sí que ho tenen els cans, que s'adapten al teu estil de vida. Si a tu t'agrada anar a córrer per la muntanya, doncs probablement tindràs un cas que anirà a córrer per la muntanya amb tu, i si a tu t'agrada estar més tranquil, estar a casa i tal, pues probablement s'adaptaran a això. O sigui, vull dir, és que això ho tenen els cans, no? I això és el que els fa especials.
No, Marta, per favor, que te veien ganes de...
M'anava a desviar, mira que tenc temps, però molt ràpidament, m'anava a desviar d'un altre estudi que va sorgir, que mos va cridar també molt d'atenció, que deia que els cans que dormen amb els humans poden allargar la vida fins a 3 anys. No sé què... Així com em mira, com dir, però sí, és veritat, ho podeu cercar, era un estudi, no m'ho estic inventant ni molt manco.
No, i a més es va pescar també per les articulacions i tot això, dormir en el llit perquè està més... bueno, està millor. També els hi va bé, no? Que no dormia en terra, o sigui, vull dir, sí. A mi, bueno, jo que t'he de dir, jo dormo
estudi...
amb elles i ja me va bé, o sigui, vull dir...
Aquest no... estudi, però no va convèncer els nostres companys Xisco Nadal.
Jo és que me sap greu, sé que ara sonarà en pet friendly, però els animals són animals i està bé que tothom tingui clara la seva funció dins una
pues
llar.
Jo que
ara, si l'animal traspassa el llindar de ser un animal i passa a ser qualque cosa més, m'apareix meravellós, però també hi ha com a diferents graus de relació en sos que han de dir, perquè si hi ha qualque oient que ara, o qualque telespectador que ara ens veu, no és necessari que acabi dormint en sos que on s'acusa.
No, per allargar-li la vida.
Per anar bé, clar.
Si no ho vol fer, no, però jo t'he dit que jo de cada vegada que me desperto i aquestes dues me venen a dir bon dia i tal i qual, doncs la veritat és que jo començo el dia més feliç. Ja està, això és així, és una realitat.
Seria un mal son.
Sí, pot ser, no t'he dit que no, però que jo estic xerrant de jo, no.
Mira, faré una passa endavant i confessaré a les Balears que jo faig feina amb mala gent. Perquè el que fan és estirar massa llengua, ells me tenen aquí segut parlant de cans, bàsicament per fer de punys de les seves cosones. A mi no hi ha res que me... causi més por que pensar que m'he de despertar i que qualcú me llepi sa cara. És a dir, per favor, quina mania. Sa gent ha de llepar sa cara si ho demanes. Si no a
clar,
mi...
Però has dit sa gent, això
no
són cans, no són gent.
Bé, els éssers vius, t'han de llepar sa cara si ho demanes.
Evidentment,
si no, a mi
sa gent no ho pot fer així perquè sí, però un cas... Per què no?
Què caldria tenir en compte, tornem en el nostre tema d'avui, què caldria tenir en compte Manu Ruiz, si un oient o un telespectador està pensant en adoptar un ca per aquest motiu? Haurien de dur la persona interessada a la canera per veure si hi ha aquest feedback? La persona aquí que s'hauria d'encarregar del ca hauria de crear un vincle durant un parell de dies amb aquest animal per després evitar problemes, perquè també seria un disgust per l'animaló que te l'enduguis a casa pensant que serà un bé, resulta que per allò que sigui no s'entenen, i és que el tornem a la canera, que això també és un poc drama per l'animal, perquè també no per intentar solventar un problema n'han de crear un altre.
Efectivament, i estaria bé que hi hagués aquest contacte per veure si la persona que la vol adoptar i també que no projectin aquest animal la solució a tots els seus problemes mentals.
Pot ser una ajuda.
Sí. Clar, ho hem de veure com un... Sí, ho hem de mirar com un company, no com una solució, en plan, pues ara adoptaré un cas i... i ja està, ja estaré acompanyat tota la meva vida i els meus mans aniran, no? O sigui, això,
però segur que milloraran, eh?
Milloraran i l'han d'emplear, si vols, entre cometes, com una eina per ajudar-nos, però no com una solució, no? Si tenim problemes de depressió o d'angoixa o el que sigui, doncs acudim a un professional que mos ajudi.
En tot cas, no pots substituir un professional, ho dic perquè ahir comentava en la notícia d'en Àlex González, actor que va anar a un programa de televisió per dir que ChatGPT li feia de psicòleg, no hem de substituir mai l'ajuda professional per complements, i en aquest cas és que ajudaria, però si tenim problemes greus, tenim depressió, ansietat, etcètera, sempre consultar un professional.
Quasi totes les teràpies, jo no som psicòleg, però quasi totes les teràpies inclueixen anar a fer un passeig cada dia, prendre temps per estar amb tu i no sé què, doncs tot això és que, evidentment, t'ajudarà.
I un moix?
Clar, els moixos és una mica diferent perquè dependeix una mica de com sigui el moix. És a dir, i aquí sí que poden també xerrar de races, no? Un esfinx, un ragdoll... Aquests moixos sí que són d'estar amb tu, d'acompanyar, però tots sabem que hi ha moixos que, bueno, que, els agrada, que els agrada més ser independents i pot ser tal. I sobretot que en els moixos no els han de treure en el carrer. I clar, aquesta part de sociabilització, si vols, no? Per la persona que se sent tota sola, pues no la tenim. Per això no xerrant de moixos. Mos farà companyia, sí, però serà una companyia diferent.
M'ha anat beníssim que ara en Marta Grau...
No, clar, aquest estudi l'ha fet la Royal Society, no?
Exactament, sí. Parlem de cans,
eh? I clar, ells xerraven de cans.
És com si la Marta se'n sumàs que ara nosaltres volem proposar la nostra adopció setmanal d'un moixet, ja que parlaven d'adoptar la canera de Son Reus. Mos proposa aquesta setmana que conegueu una puzzle. Ara la veureu, és una moixeta de poc més de 2 anyets, molt afectuosa, i que ens diuen des de la canera de Son Reus que ja està preparadíssima per sortir de la canera. Només hauríeu d'anar a recollir-la, i si la voleu adoptar, demanau per la Gavi número 76 i trobareu, tu què li diries, puzzle o puzzle?
Puzzle.
No, puzzle, clar, és que sona molt millor. I dona puzzle està a la Gavi 76... a la Gàbia 76, per si qualcú vol anar a cercar-la, i jo estic convençut que vos enamorarà, només que entreu en contacte amb ella, perquè té uns ulls preciosos.
I és carinyosíssima,
sí.
Eh?
Sí, és cert, és una moça que està acostumada a socialitzar.
Exactament, i no atura d'atracar-se, necessita amor i necessita una casa. Recorden la Gàbia?
La Gàbia número 76, 76.
Queda aclarit. Moltíssimes gràcies, companys. Gràcies, Manu Ruiz.
Gràcies a vosaltres.
Són les 11. Montones de preguntes sobre ti.